L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui us dona la benvinguda en este temps d'informació, l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dimarts, 5 de febrer. Temps d'actualitat, evidentment, amb la mirada posada en el nostre territori i en els nostres municipis. I qüestions les que, si us apeteix, us convidem a compartir durant els propers minuts, com les següents. Per exemple, l'Ajuntament de l'Aldea aprovava en l'última sessió plenària i per unanimitat una moció per reclamar un servei ferroviari digne a les Terres de l'Ebre. Coneixerem també d'altres propostes aprovades, en este cas, en l'últim ple celebrat a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre, Tortosa. I destacarem qüestions com les reclamacions que el grup municipal d'Esquerra fa a Amposta, demanant a l'Ajuntament que utilitzi la mesura del possible els locals de propietat municipal per evitar despeses en lloguers. Altres qüestions que també destacarem. El Consell Comarcal del Baix Ebre inicia el programa d'inserció laboral per a joves i aturats de llarga durada. La cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar és una de les 17 empreses catalanes que estos dies participen en la fira logística Fruit Logistic de Berlín. També passarem per Santa Bàrbara per recordar com ha anat passar balanç a la celebració que les mestresses de casa d'aquesta població han fet per celebrar la seva patrona, Santa Àgueda. I recordarem d'altres iniciatives, com la del CODE, que dinamitza actuacions de prevenció i extinció d'incendis a les Terres de l'Ebre. Aquestes i d'altres que tot seguit us comencem a explicar són algunes de les qüestions que conformaran el nostre temps d'informació, com hem dit, d'este dimarts 5 de febrer.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que avui tractem. Per fer-ho, anem cap a l'Aldea. A l'última sessió plenària ordinària celebrada en aquell ajuntament, la sessió corresponent al mes de gener, s'aprovava, entre d'altres qüestions i per unanimitat, una moció per reclamar un servei ferroviari digne a les Terres de l'Ebre. Una informació que des de l'Aldea, i concretament des d'Antena Aldaia, ens explica el nostre company, Seto Gallego.
Què tal, Domènec? Bona tarda. Fa unes setmanes la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya va comunicar que portaria als plens dels ajuntaments i als consells comarcals les demandes per la millora del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre. Així ho ha fet l'Ajuntament de l'Aldea, que ha aprovat la moció per un servei ferroviari digne a les Terres de l'Ebre, presentada conjuntament per Esquerra i PSC i aprovada també per unanimitat gràcies als vots de Convergència. Escoltem a Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Bé, la formació d'Esquerra Republicana ha tingut a bé presentar a diferents administracions del territori la moció per la qual se reclamava una millora de les infraestructures i, en definitiva, del servei de ferroviari a les Terres de l'Ebre. Concretament, el dia 28, dilluns, va entrar al plenari de l'Ajuntament de l'Aldea i va ser aprovat per majoria, diguéssim, per total i total conjunció entre els tres grups representats al consistori i, en definitiva, és una moció que ve a reclamar l'ancestral petició d'esta millora dels serveis ferroviaris. Una millora que la plasmem en esta moció en un quants punts d'alguna manera imprescindibles e innegociables, com poden ser la millora dels combois, antics tots, obsolets completament amb el seu servei, la millora també de la freqüència i circulació d'estos combois a nivell de Terres de l'Ebre, la revisió tarifària del que són, diguéssim, les necessitats d'igualtat de condicions en altres territoris, com per exemple ara s'ha demostrat amb la inauguració de la línia de l'AVE entre Girona-Barcelona, que és un agravi comparatiu per costos igual al servei entre Lleida i Barcelona, Barcelona, entre Tarragona i Barcelona i entre Girona i Barcelona. A les Terres de l'Ebre estem en aquest aspecte molt maltractats. De la mateixa manera, està també ancestral petició de la parada de l'Euromet, que d'una vegada per totes pugui ser una realitat. Este tren que és de velocitat alta, però no d'alta velocitat, diguéssim, d'alguna manera, que pugui tindre ja una parada com a mínim d'anada i tornada d'estos 7-10 convois que circulen normalment entre Alacant i Barcelona.
La preocupació com la manca d'uns serveis ferroviaris dignes condemnen a les Terres de l'Ebre a ser un territori perifèric, menys competitiu, amb menys oportunitats i més mal comunicat que la resta de demarcacions de Catalunya. Tenint en compte també que l'estació L'Aldea Amposta Tortosa hauria de ser l'estació de les Terres de l'Ebre i dotar-se amb equipaments i infraestructures.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I no deixem la crònica plenària, en este cas, per referir-nos també a la sessió, en este cas, ordinària i corresponent al mes de febrer, que a l'Ajuntament de Tortosa se celebrava en el dia d'ahir. Una sessió en la que, entre d'altres qüestions, es va aprovar l'adherir-se a la declaració de sobirania i pel dret a decidir del poble de Catalunya. L'Ajuntament tortosí aprovava aquesta qüestió amb els vots a favor dels grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Els tres grups havien presentat mocions similars que finalment van ser consensuades en una de sola, en junta de portaveus. Els grups del Partit dels Socialistes, Partit Popular i Plataforma per Catalunya hi van votar en contra. D'altra banda, cal dir també que els grups municipals de Convergència i Unió, PSC, Esquerra i Iniciativa van pactar les seues respectives mocions demanant una millora dels serveis ferroviaris en un únic text, que també va rebre finalment el suport de Partit Popular i Plataforma per Catalunya. El ple celebrat a l'Ajuntament tortosí va aprovar també per unanimitat una moció del grup de Convergència en defensa dels col·legis professionals de Tortosa i de les Terres de l'Ebre, davant la reforma legal que està impulsant el govern del PP i que podria fer-los desaparèixer. La proposta del PSC de rebuig de la llei 10/2012 de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes judicials, i l'avantprojecte de llei per a la reforma de la llei d'assistència de justícia gratuïta també va prosperar, en este cas amb el suport de tots els grups, excepte el Partit Popular, que es va abstindre. Finalment, dues mocions van ser rebutjades. La presentada per Esquerra, de millora de la il·luminació de Tortosa, amb el vot contrari de Convergència i Unió, l'abstenció de Partit Popular i Plataforma per Catalunya i el vot favorable de PSC i Iniciativa, i la de Plataforma per Catalunya, en este cas una moció contra l'entrada de Turquia a la Unió Europea, que va ser rebutjada per tota la resta de grups.
L'informatiu EMUTE.
Seguim el nostre recorregut informatiu en diari i de la capital del Baix Ebre anem a la del Montsià, a Amposta, perquè en aquesta població i en aquest ajuntament Esquerra Republicana demana a l'equip de govern, demana a l'Ajuntament que utilitze en la mesura de lo possible locals de propietat municipal per evitar despeses en lloguer. És una qüestió que des d'Amposta Ràdio ens explica Manel Ramon.
El grup municipal d'Esquerra d'Amposta ha denunciat l'alt cost dels lloguers, segons el partit, que paga l'Ajuntament per l'ubicació d'alguns dels seus serveis en locals privats, la majoria dels quals són propietat d'un mateix promotor. El portaveu dels republicans, Adam Tomàs, ha recordat que el mes de setembre Esquerra va presentar una moció per reduir la despesa municipal, entre les propostes de les quals hi havia el reduir el cost de lloguers que actualment paga l'Ajuntament. Així ho explicava el mateix Adam Tomàs, portaveu d'Esquerra.
Bueno, lo que volem és des d'Esquerra d'Amposta és de denunciar la immoralitat que representa, ja dèiem que no és una il·legalitat, però és la immoralitat que representa que l'Ajuntament d'Amposta Convergència i Unió no ha volgut en cap cas renegociar cap de les propostes que nosaltres ja estem fent pel que fa a la ubicació de serveis municipals. Presentàvem al ple el tema d'aprofitar l'antic escorxador, li demanàvem també ubicar la emissora d'Amposta també aquí a la ciutat. Vam demanar també que se renegociés el lloguer del centre de rehabilitació famós, que estem pagant 15.000 euros al mes per un lloguer en una compra aplaçada, però que acabarem pagant 1.700.000 euros per un local de 1.000 metres quadrats, quan això avui en dia és una locura.
Tomàs també ha lamentat, diu, la manca de voluntat política de CiU per reduir aquests costos a zero. De fet, també van recordar la possibilitat d'utilitzar les casilles exteriors del mercat per ubicar l'emissora municipal, el que estalviaria, segons Esquerra Republicana, uns 8.000 euros anuals.
Seguim amb més continguts informatius de la jornada i parlem ara del Consell Comarcal del Baix Ebre, un consell que ha iniciat el programa d'inserció laboral per a joves i aturats de llarga durada. Una informació que ens amplia des de Ràdio Delta, la nostra emissora a Deltebre, Lluïsa Bertomeu.
El programa d'inserció laboral realitzat pel Consell Comarcal del Baix Ebre beneficia entre els dos col·lectius a 40 demandants d'ocupació. El curs que s'imparteix, emmarcat en el ram de l'hostaleria i la restauració, s'anomena Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar i combina una part teòrica i una part pràctica que permetrà als alumnes accedir al mercat laboral amb un contracte de 6 mesos en una empresa relacionada amb l'àmbit del curs realitzat. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre destacava que l'objectiu és ajudar i orientar. Per això animava els joves a aprofitar-lo. Lluís Soler.
Sabeu tots, i ho sabeu tots per les vostres famílies o per vosaltres mateixos, que ara és molt difícil trobar feina i que si des de l'administració pública, des de casa, des del Consell Comarcal del Baix Ebre, us estem donant la possibilitat de formar-vos, donar-vos un certificat de professionalitat i a més que us puguem contractar a els restaurants en una remuneració com la que toca, pues, ho aprofitar al màxim.
El curs d'operacions bàsiques de restaurant i bar que s'imparteix a les instal·lacions de Baix Ebre Innova finalitzarà el 30 de novembre d'enguany. Els alumnes que superin el curs rebran un certificat de professionalitat que els permetrà accedir al mercat laboral en l'àmbit de l'hostaleria i la restauració. Cal afegir que al llarg del curs s'oferirà suport i s'orientarà als alumnes de manera individualitzada per tal que s'identifiquen i desenvolupin els seus recursos i competències.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant de qüestions, podríem dir, internacionals relacionades amb el món de l'agricultura i ho fem perquè el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, a través de l'empresa pública promotora d'exportacions catalanes, Prodeca, organitza la participació d'un total de 17 empreses productores i exportadores de fruita en el certamen més rellevant d'Europa, dedicat a la fruita i a les hortalisses. Fruit Logística, un certamen que se celebra a la capital alemanya de Berlín, del 6 al 8 de febrer i que compta amb la presència del conseller, també Josep Maria Pelegrí, acompanyant el conseller delegat de Prodeca, Jordi Bort. L'objectiu d'aquesta actuació és donar suport a les empreses en la millora del seu posicionament en els mercats exteriors i en l'establiment de nous contactes comercials. D'aquí que les empreses catalanes participants es presenten a Berlín com a integradores d'un dels mercats de distribució de productes frescos més importants del sud d'Europa. Fruit Logística és un saló internacional monogràfic considerat com el líder mundial en aquest sector i en l'última edició del qual hi van participar 2.533 expositors representats de 84 països, registrant-se una afluència de 56.000 visitants procedents de 127 països de l'àmbit de la comercialització, la importació i la distribució. Com hem dit, en total són 17 les empreses catalanes que participen en aquest certamen, un parell d'elles del nostre territori. La cooperativa exportadora d'agris d'Alcanar és una d'aquestes empreses. A més, cal dir també que enguany Prodeca, la promotora d'exportació, ha habilitat dins l'estand del departament l'espai Catalonia's Meeting Point com a centre d'operacions per a empreses i associacions que requerisquen d'un punt de trobada en aquesta fira per establir relacions comercials. Un espai, aquest del Catalonia's Meeting Point, en el que també hi pren part una altra de les empreses de les nostres comarques, com és la Cooperativa Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de l'Aldea.
Aquest any, deixa't seduir pel Carnaval de la Plana. A Santa Bàrbara, el dissabte 9 de febrer, estem de Carnaval. Més de 600 euros per a les millors disfresses i comparses. Disfressa, diverteix-te, participa-hi. Dissabte 9 de febrer a partir de les 5 de la tarda i a la plaça de l'estació, concentració de Carnaval. Viu-lo més que mai.
Continuem amb més qüestions d'actualitat en aquesta jornada i parlem ara de l'àrea de medi natural del CODE, una àrea que dinamitza actuacions de prevenció i extinció d'incendis a les Terres de l'Ebre. Unes actuacions que ens explica des de la Plana Ràdio Tere Giné.
L'equip tècnic de l'àrea de Medi Natural del CODE, amb coordinació amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de Medi Natural, el Cos de Bombers de la Generalitat i Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal dinamitzen actuacions de gestió forestal i de prevenció i extinció d'incendi a executar-se durant el 2013. Franges de baixa càrrega de combustible al voltant de pistes o zones estratègiques, punts d'aigua per extinció d'incendis, millora de pistes per al trànsit de camions, de bombers, són algunes de les actuacions otorgades per la Generalitat a 5 ajuntaments i 6 ADFs de les Terres de l'Ebre, on el CODE aporta l'assistència tècnica. El volum total de les actuacions, que ascendeix a 390.000 euros, representa més del 9% del pressupost de tot Catalunya pel que fa a la gestió forestal sostenible. Des de fa 8 anys, el CODE està promovent la millora de la gestió forestal als municipis de les Terres de l'Ebre, tant en la planificació com en l'execució d'actuacions. Les actuacions més recents han estat les executades durant l'any 2012, on a Tivenys s'han executat 25,6 hectàrees de franja de prevenció d'incendis. A Rasquera s'han aclarit 31 hectàrees de bosc rebrotat i s'ha fet una franja de 10 hectàrees. A Paüls, on s'ha fet una millora d'una hectàrea d'un quilòmetre de vial, 5 hectàrees de franja, i finalment al Perelló, on s'ha millorat 7 quilòmetres de vials i s'han fet franges que sumen 15 hectàrees. Tot això, les dificultats econòmiques de les administracions públiques van afectar a prop del 60% de les actuacions previstes que, tot i tenir otorgat l'ajut, no van poder ser executades. Per l'any 2013, tot i que les dificultats econòmiques continuen sent semblants, des del CODE es mira de trobar solucions individuals i conjuntes per a que aquestes actuacions siguin executades i col·laborar així amb la millora de les masses forestals de les Terres de l'Ebre.
I de les qüestions relacionades amb el medi natural, passem a parlar també de qüestions solidàries, perquè Amposta continua mostrant la seva cara més amable, el seu costat més solidari, ara amb l'ajut de 40.000 euros que l'Hospital de la Ciutat fa arribar a les ONGs Càritas, Creu Roja i Siloé. Una informació que, novament, des d'Amposta Ràdio ens explica el company Manel Ramon.
Doncs efectivament, així és, Domènec. L'Hospital Comarcal del Montsià Amposta ha donat 40.000 euros a diverses ONGs de la localitat amb la finalitat de que puguen comprar aliments per tal de poder-los repartir entre les persones més necessitades. D'aquest acte solidari ens parlava l'alcalde de la ciutat, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, el divendres passat i abans de fer el Consell d'Administració de l'Hospital Comarcal d'Amposta, vam fer un acte en el que estaven presents els membres del Consell d'Administració, en el que es va fer efectiu un compromís de responsabilitat social d'aquesta empresa envers a diferents ONGs de la ciutat que estan fent una actuació molt i molt determinant en aquests moments en el que fa referència a l'ajuda alimentícia. I en aquest sentit, des de l'Hospital Comarcal hem donat un ajut de 40.000 euros, que es va desgranar en 20.000 euros a Càritas, 15.000 euros a Creu Roja i 5.000 euros a Siloé, perquè serveixen per a comprar diferents productes de primera necessitat als comerços d'aquí d'Amposta.
Aquesta serà una condició sine qua non. Els aliments s'hauran de comprar als comerços d'Amposta. D'aquesta manera, l'alcalde de la ciutat assegura que, a més d'ajudar a les ONGs i a les persones més necessitades, també aquests diners facin cap al comerç de la ciutat, que, al igual que el de la resta de poblacions del territori, estan passant per moments complicats.
Heu de veure els meus ulls, estimar les meves mans i contemplar les meues llàgrimes. Vosaltres sou la sal de la terra. Vosaltres sou la llum del món.
Hosana, fill de David! Hosana, hosana!
Jo et conjuro que mos digues si tu ets lo Crist, lo fill de Déu.
Jo el sóc.
Jo sóc innocent de la sang d'est home. Vatos mateixos.
Pare, perdona'ls, perquè no saben allò que es fan.
Del 17 de març al 6 d'abril, Deltebre t'espera per contar-te la història més gran mai contada, la passió.
L'informatiu Emute.
I novament, retornem a la nostra emissora Santa Bàrbara. Des de la Plana Ràdio és ara Josep Roig qui ens explica i passa balanç en aquesta celebració de les dones planeres. Pràcticament un centenar d'elles van participar en la festa de Santa Àgueda, la seua patrona. Missa, dinar, ball o poesies van ser algunes de les propostes que van centrar la celebració d'aquesta jornada a Santa Bàrbara i que, com diem, ens explica Josep Roig.
Com ja avançàvem ahir, un dels actes més rellevants dels celebrats el passat cap de setmana al nostre poble va ser la festa que organitza l'Associació de Mestresses de Casa Dones Planeres cada any i amb motiu de la festivitat de la seva patrona, Santa Àgueda, que precisament es commemora avui 5 de febrer. Yolanda Valle Pérez, presidenta de la entitat, explicava a la nostra emissora que després de la habitual missa en honor a la patrona, que va coincidir amb la tradicional benedicció de coquetes de Sant Blai el passat diumenge, es va celebrar el dinar de sòcies que enguany, per tal d'abaratir costos, es va dur a terme al centre cultural on es va servir el càtering. La presidenta explicava que en temps difícils, com els actuals, cal buscar alternatives econòmiques que possibiliten igualment la participació en celebracions com aquestes que promouen i faciliten el retrobament i la interrelació de les sòcies.
Però en definitiva la gent va estar molt contenta, ens va millorar el temps perquè esperàvem que ahir fora un dia horrible i no, va anar molt bé el temps, vam anar a missa, van venir unes pastetes que vam fer perquè vam aprofitar que també era Sant Blai i van venir perquè després ho vam repartir per la tarda allà després del dinar. Després vam anar a dinar totes juntes, el dinar va estar molt bé, molt local, molt ben acondicionat, ho vam fer al centre cultural i ens van servir el restaurant de la llar i estàvem molt, molt ben col·locades les taules i hem puesto para després ballar, vam dinar, el dinar va anar bé. Suposo, bueno, això és el que diem. Sempre el preu, a veure, tot va sí. Una mica en funció també, no van buscar una cosa econòmica, perquè la gent també estem en una època en què la gent té ganes de festa, considerem en una època en què la gent també no està per a gastos. El que passa que, el que dic, busquem també una manera de poder fer la festa sense que també siguin preus desorbitats. Va ser un preu econòmic, van pagar 15 euros, l'associació sempre subvenciona una miqueta per al dinar, i així la gent, doncs, pot acudir.
De fet, Valle Pérez deia que l'assistència de sòcies al dinar de diumenge va estar força bé, amb 96 participants, xifra que va superar amplament el d'altres ocasions, com l'any passat, quan difícilment es va arribar a les 80.
Sí, sí, suposo que així dinar, de quan se fa ara com a dinar i després tarda de ball, sí, dels anys que més gent hi ha hagut. La veritat és que estem molt contentes perquè va participar moltíssima gent, potser és dels anys que ha vingut més gent, cosa que no esperàvem, perquè vam ser 96 dones al dinar.
La presidenta de les Dones Planeres valorava positivament aquest espai de trobada anual que va acabar, com no podia ser d'altra manera, amb un animat ball, amb música en directe i el recitat de poemes a càrrec d'algunes de les sòcies.
Carnestoltes, 9 de febrer del 2013. A l'Aldea. Les comparses participants s'han d'inscriure a les oficines de l'Ajuntament fins al dia 7 de febrer. La programació de la tarda. A les 5 de tarda, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 5 i mitja, rua de Carnestoltes. A les 6, festival de Carnestoltes infantil amb el grup Escalifestada. I a les 7, xocolatada. I la programació de la nit. A les 11, ball de Carnestoltes amb el duo Almas Gemelas. I el descans, elecció de les millors disfresses. El preu d'entrada seran de 5 euros i els que vagin disfressats, entrada gratuïta. Organitza Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Cultura. I col·laboren Diputació de Tarragona, Llar d'Infants Bressol del Delta, AMPA 21 d'abril i AMPA Maria García Cabanes.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
I a la recta final del nostre temps d'informació destacarem avui un parell de punts relacionats amb la gent gran del nostre territori. El primer, un reconeixement, el que la directora dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família a les Terres de l'Ebre, Lolita Cid, farà atorgant la medalla centenària del departament a la senyora Teresa Mateu, de Sant Carles de la Ràpita. L'acte se celebrarà al centre Vima, un acte al qual està previst que hi assistisquen també amics i familiars de la persona homenatjada, així com representants del consistori rapitenc. Teresa Mateu i Guzmán va néixer el 5 de febrer del 1913 a la Ràpita. Filla de família marinera, va treballar durant molts anys confeccionant les xarxes per als pescadors. També acostumava a donar un cop de mà a la merceria de la seva germana. El seu marit va fundar Tallers Albiol, en l'actualitat Nàutica Alfax, empresa que avui regenten els seus nebots. La medalla centenària és una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família. Es tracta d'una medalla d'argent gravada amb el nom i l'any de naixement commemorativa del centenari. En aquest reconeixement institucional poden accedir-hi totes les persones residents a Catalunya que complisquen els requisits i realitzen la sol·licitud corresponent. I la segona persona de la qual avui parlem, malauradament, és per remarcar la seva nota necrològica, i és que ha mort un insigne ciutadà de les Terres de l'Ebre, com era Leandre Saún. Nascut a Gandesa, el 17 de gener de l'any 1912, Leandre Saún va ser un militant històric del Partit Socialista Unificat de Catalunya i també d'Iniciativa per Catalunya Verds posteriorment. Va morir la nit passada, de diumenge a dilluns, a l'edat dels 101 anys. Leandre Saún va tindre un paper destacat en la fundació del PSUC a les comarques de Tarragona, a la resistència contra el feixisme durant la Guerra Civil i, posteriorment, a França, a l'exili, durant el transcurs de la Segona Guerra Mundial. En la lluita contra el franquisme i en la recuperació de les institucions democràtiques, ja amb la recuperació de la democràcia, Leandre Saún va ser un dels integrants del primer ajuntament democràtic de la ciutat de Tarragona, ciutat de la que, per cert, des de l'any 1994 era anomenat fill adoptiu.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Estem a l'espera d'un nou canvi que demà dimecres ens visitarà. De moment, temps tranquil. Les boires de l'interior fins a primera hora de la tarda poden ser presents en alguns sectors, s'aniran desfent. Núvols enganxats a la Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà, vent reforçant-se una mica més aquest vespre i nit, sobretot meitat sud de Catalunya, i de moment domini del sol i d'una relativa bonança. Ara bé, tot això demà girarà, entren bé vents forts del nord i nord-oest que es mantindran dijous, fortes ventades altre cop, atenció, Pirineu, Prepirineu, àrea de l'Empordà, Terres de l'Ebre, podran superar localment els 120 km per hora, i a ressaltar que demà la nevada serà general i a totes les cotes del Pirineu, fins i tot abundosa a la cara nord, no tant a la cara sud. Fora del Pirineu no s'esperen precipitacions, però sí ambient fred que ens acompanyarà i força uns quants dies.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
No hi ha temps per més. Arribem al punt i final d'aquesta repassada a l'actualitat, l'informatiu de Mute en aquesta jornada, la d'avui dimarts 5 de febrer. Una coordinació a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, en nom dels serveis informatius de totes i cadascuna de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre associades a Mute. Posem aquí el punt i final, però tornem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.